Corina, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Tu sí que ets de... Nosaltres perquè no som gaire de Barça ni de futbol, però tu sí... Com t'afecta això de Messi?
Bé, és tan difícil posar perspectiva ja amb tot el que ha passat amb el Barça els darrers mesos. Mira, si es queda, almenys que marxi una mica més dignament del que està passant ara, i si marxa, a veure, jo crec que per les dues parts també podria ser positiu, perquè ja noto l'ambient massa tòxic, però vaja...
Doncs escolta'm, estarem molt atents a què diu i com ho diu, sobretot, i sobretot si respon al que li preguntaran sobre aquests dies. I a l'afició blaugrana, què té a dir-li Lionel Messi? En tot cas, mentre esperem això, fem-hi i parlem d'estrenes, va.
Canta para un país sudamericano que no existe, ¿no? O sea, como...
S'ha inventat un accent.
Senyor Juanjo, parlant de Rafael, que cantava per un país sud-americà que no existeix, és el hit de la setmana, i el hit de les estrenes, no sé si ho és, però aquí tinc un nom, Antebellum.
Sí, però ja heu vist Tenet, entre altres coses, o no?
Sí, jo sí.
I què, tinc curiositat, així.
A mi em va agradar molt, sempre que no l'analitzis gaire, però m'ho vaig passar teta, jo, durant les dues hores i escaig que dura, m'ho vaig passar molt bé.
Sí, no, jo també, trobo. Evidentment hi ha coses una mica redundants ja de l'univers Nolan, però que a la vegada són les que el fan ell, no? Tenir personalitat. I sobretot això, el que diu l'Adam, com a mínim un bon espectacle, això segur. I per tant, quedem-nos amb aquesta part positiva, ja que era com la gran pel·lícula que sempre dèiem que havia d'ajudar a revitalitzar els cinemes, vaja.
Sí, però també sorpresa, per sorpresa nostra, molts cinemes han seguit tancats, tot i haver-hi una gran estrena.
Sí, és veritat. Avui m'han dit que, per exemple, el grup Balanyà, que té moltes
què
sales...
Què passa amb Balanyà?
Obriran el 18 de setembre. Clar, és que... Tenet ha tingut un problema, i és que ells han tirat, han sigut valents, també el Santiago Segura, que va estrenar la seva pel·lícula encara en circumstàncies complicades, però els han deixat una mica sols. També la Disney, si voleu, ara en parlarem d'aquesta estrena de Mulan, amb la plataforma i tot això, no? I clar, poses una gran pel·lícula, ho obres tot, i després...
No et segueix ningú.
Setmanes sense res més, no? Doncs, clar, així costa una miqueta, però bé, a poc a poc suposo que ho aniran aconseguint. Bé, doncs sí, si vols comencem. Estrena cinematogràfica, en aquest cas, a sales, perquè avui parlarem una mica de tot, Antebellum.
Todo lo que erais antes se acabó.
¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el plan? Escapar esta noche.
Bé, evidentment és un tràiler que no explica gran cosa, a part de molta tensió, perquè és una d'aquestes pel·lícules en què jo tampoc argumentalment us puc dir gran cosa, perquè és tot un secret amagat que es va desvetllant al llarg de la pel·lícula, no? Però sí que us dic que els productors són els mateixos de les pel·lícules del Jordan Peele, aquelles de Deixa'm sortir, d'As, no? I aleshores la idea és una mica la mateixa, no? Explicar com, a través de les generacions, el racisme ha seguit formant part de la història dels Estats Units, i encara ara té doncs, uns rebrots importants, no? Està tan de moda aquesta paraula. I clar, no cal aquesta pel·lícula, si ho estem veient allà cada dia amb manifestacions i fets policials terribles. Però quin problema hi ha? Que les pel·lícules del Jordan Peele ho feia amb gràcia, ho feia amb intel·ligència, ho feia amb metàfores, utilitzava molt bé el cinema de gènere per explicar aquesta realitat tan crua i tan dolorosa. Però, en canvi, aquesta pel·lícula, més que una certa justícia històrica, per entendre'ns, és directament venjança. És una pel·lícula que és molt desagradable i que jo crec que es fa d'una forma que, més que intentar apropar els mons distants, per entendre'ns, el que fa és confrontar-los encara més. I jo no sé si és molt bona idea amb el context actual, però vaja, això ja jutjarà cada espectador, com vegi.
També no sé si les pel·lis han de tenir una utilitat en concret, és a dir, si ell li surt a explicar-ho així,
no,
qui som nosaltres per jutjar-ho, no? O què?
I és totalment legítim, no? Però, per exemple, a mi aquesta pel·lícula, ostres, em dolia una mica, no? La generalització que fa de certs conceptes o de certes persones.
És a dir, els blancs queden fatal.
Sí, és bàsicament... ara intentem tirar enrere el que va ser l'esclavisme i tot això, i el que ens vau fer a vosaltres, us ho farem a vosaltres i us matxacarem, no? I clar, és el que dic, que no sé si és un missatge molt positiu, tot i que puc entendre que ells tinguin la necessitat de fer-ho,
sí,
evidentment,
sí, sí, sí.
No?
És interessant, és interessant, perquè realment, clar, hi ha tanta ràbia, no?, i tanta... I vas veient casos, eh? Vull dir que no és que la cosa s'hagi aturat. Ahir veiem el cas, abans d'ahir, a les notícies de la detenció d'un home afroamericà, també a terra, una bossa, gairebé el maten al carrer, els trets a l'esquena d'aquell home que entrava al cotxe... Clar, la cosa és complicada.
No, no, terrible, coses gravades que realment dius, però això com pot ser que estigui gravat, que algú pugui donar per bo això, alguna explicació d'aquest fet, no? Per tant, sí, sí, la cosa està difícil, eh?
Estrelles per Antebellum?
Jo li posaré dos, perquè no m'acaba de convèncer com a pel·lícula, perquè també és una pel·lícula que es fica tantes trampes a ella mateixa que no les acaba de resoldre bé. És a dir, passen coses que no estan ben explicades i oportunament es resolen moltes situacions que serien molt difícils de resoldre per la mà, allò que dius, això s'ho han tret de la màniga, no? Per entendre'ns, per tant, li poso dos, però independentment, diguéssim, del que és el missatge sí o missatge no, eh?
Molt bé, doncs amb aquesta comencem i seguim amb una altra que es diu Les Niñas.
Bueno, pues esta es Brisa, vuestra nueva compañera. ¿Quieres decirles algo?
¿Conoces este grupo? Pues quieres que te grabe una cinta, si los conoces.
Doncs aquesta és la recent guanyadora al Festival de Màlaga, debut de Pilar Palomero.
Efectivament, i és una pel·lícula que a mi em fa gràcia perquè després de molts anys de revisitació obligada, suposo, perquè la generació de directors que hi havia en aquell moment miraven sempre als 80, ja estem trobant molts exemples de gent que ara està mirant als 90. Aquesta pel·lícula se situa l'any 91-92, als Jocs Olímpics, la Expo de...
Però encara graven casets, eh?
Sí, 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 graven casets. Surt molt aquell lema de Póntelo, pónselo, que va...
Va marcar, sí, sí.
Jo recordo tenir una enganxina a l'habitació i no sabia què volia dir allò exactament.
La tenies allà, no?
Sí, sí, efectivament, no? I doncs és un reflex de tota aquella època a través, una vegada més, s'ha de dir, perquè també és veritat que és una idea que ha estat molt vista últimament, de la mirada d'una nena obligada a canviar de ciutat, de Barcelona a Madrid, a fer-se amb unes noves amigues, i com la història va succeint al seu voltant, malgrat que ho veiem des del punt de vista d'una nena que només entén en aquell moment el món com què m'està passant a mi, el moment de canvi, no? Allò preadolescència, encaixar en un nou entorn... Bé, està una mica vist en aquest sentit, però tot i així la pel·lícula està bé. Té aquelles reunions de nenes tan... com diria, que sembla que no hi hagi ni un guió, no?, pràcticament, que són tan informals. I això està molt bé. La pel·lícula és molt fresca.
Doncs Les Niñas, recent guanyadora al Festival de Màlaga. Això vol dir que els festivals ja comencen, eh?
Sí, estan en marxa. Ara mateix Venècia, per exemple, que...
Sí, el mar castellà, no?
Sí, 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 sí.
En quines condicions estan els festivals? Per exemple, Venècia, ara mateix, què està passant?
Doncs això crec que us ho explicarem millor el mar la setmana que ve, que està allà, però, clar, evidentment, unes restriccions molt potents, limitacions d'aforaments, mig presencial, mig virtual. Això és el que van proposar en els festivals aquests dies. Suposo que molts tenen la mirada posada en Venècia. Si em permeteu, us diré que si escolteu La Finestra Indiscreta aquesta nit, estarà... Sentireu el Rebordinos, el director de Sant Sebastià, explicant-nos una miqueta també ells com ho tenen plantejat, eh?
Doncs, escolta, anem ara cap a Orange TV, jo no sabia ni que existia, Orange TV, té preparada una exclusiva. Ai.
Que es diu Los Europeos.
Gràcies. Oye, no me líes, te lo dije en Madrid, yo he venido aquí a descansar, tomar el sol y tocarme los huevos.
Coñaz, mi gripe. A partir de ahora, europeas. Sol, yo don grandes cantidades.
Mira la rubia, qué bombón.
Bé, el tràiler és una mica enganyós. Expliquem una mica el d'Orange TV. Aquesta pel·lícula està en exclusiva a Orange TV des d'aquest dilluns. Per què? Perquè Orange TV va formar part de la producció, per entendre'ns, i com tantes altres pel·lícules, a l'hora d'estrenar-se, s'han trobat amb tot aquest problema i han optat per fer una estrena doncs, a plataformes directament, no? A canals de pagament. En aquest cas, Orange TV. Los Europeos és la nova pel·lícula del Víctor García León, que té algunes interessants, com Selfie o Más Pena que Gloria, aquella del Biel Durán seduint a Bárbara Lenny, molt petits, els dos de fa un munt d'anys, no? La protagonitzen el Juan Diego Botto i el Raúl Arévalo i dic que el tràiler enganya una mica perquè sembla això, la comèdia dels dos espanyols anys 58, situem-nos, no?, que se'n van a Eivissa per conèixer les estrangeres i festa i tot això. Però aquí li donen una mica la volta, és a dir, intenten mostrar-te que ni allò va ser com ho pintaven les pel·lícules de l'època o com moltes vegades s'ha reflectit, i també li donen una volta a aquestes comèdies tontes dels espanyols lligant amb estrangeres que tantes vegades s'havien fet servir a altres èpoques d'aquest país. No? El que et mostra són més aviat uns personatges bastant patètics, que tenen problemes reals, que tot comença una mica divertit però pot acabar en drama... Aquest és una mica l'esperit, una pel·lícula més tirana melancòlica, però a mi m'agrada molt que li donin la volta d'aquesta manera.
Home, doncs escolta, posa-li 3 estrelles o 4.
Sí, 3.5 anem bé,
Roger. Això a Orange TV, eh? Tu sabies que existia Orange TV? Sí, però clar, només ho té la gent que té accés, que té Orange.
Clar, clar, és una estrena una mica limitada, és a dir, que avui picaríem aquí una miqueta d'aquí i d'allà. Suposo que més endavant ja l'obriran per altres camps, però clar, com Orange TV és la, qui va produir, doncs de moment tenen l'exclusiva, eh? Si clar, la teniu.
Sí, sí, és com Vodafone. Vodafone també té un canal que és Vodafone Televisió, evidentment Movistar i Orange TV, no?
Efectivament.
Los Europeos, i d'Orange aquesta sí que la té molta gent, és Netflix, i aquesta estrena Estoy pensando en dejarlo.
Jake, my boyfriend.
Ah, és del Kaufman, it's aquesta.
No, sí, rarota, aleshores, sí, és el Charlie Kaufman, eh?
Que és el de John Malkovich, entre d'altres, perquè tampoc recordo massa coses.
Com ser John Malkovich...
Adaptation. Era el guionista, sobretot d'aquestes pel·lícules, no? Oblida't de mi, aquella de...
Anomalisa, aquella...
Anomalisa és la primera que va dirigir, que era en animació i que estava molt bé. És un Charlie Kaufman 100%, i això vol dir que no només té idea genial, sinó que té la sensibilitat per fer que les pel·lícules siguin llargues i tot i així no es facin pesades, és a dir, per donar forma a aquestes idees genials que té. El que passa és que és molt difícil d'explicar realment de què tracta, com acostuma a passar amb l'univers de Charlie Kaufman. Són, no sé si heu sentit el tall, una parella que van...
Jo he vist el tràiler i no l'he entès gaire. Era molt inquietant el que passava allà.
És molt inquietant. La veritat és que la pel·lícula és molt trista a estones, però a vegades també això et posa en un univers que dius ai, està a punt de passar alguna cosa molt dolenta, però no acaba mai de passar, no?
Jo al tràiler he vist una parella jove que van en cotxe, on ella va pensant mig en veu alta, mig per si mateixa, que aquella relació li agrada però que no acaba d'anar bé, i estan anant en trajecte a conèixer els pares d'ell.
Els pares d'ell, sí.
I els pares estan zumbadíssims.
Sí.
Estan com una campana, els dos.
I només arriben i et dona la sensació que aquella casa és una mica com Hansel i Gretel, no?, per entendre'ns, però res és el que sembla, en el fons, no? Vull dir, evidentment no estem parlant d'una pel·lícula de gènere pur i dur, sinó més aviat d'idees que van succeint a la ment de la protagonista femenina, que, per cert, és la Jessie Buckley, que és aquest descobriment que van fer l'any passat amb Wild Rose, que és una pel·lícula de mínim entusiasme, i que s'està reconfirmant.
Wild Rose, on es pot veure?
Wild Rose, jo...
Es pot veure en algun lloc?
Jo diria que a Amazon, que la vam trobar a Amazon, era d'aquella cantant de country d'Edimburg, no? Que dius, una cantant de country a Escòcia.
Sí, que en vam parlar, sí.
Efectivament, no? I el protagonista d'aquesta pel·lícula del Kaufman és el Jesse Plemons, que és aquest actor que hem vist també molt... Sempre fent papers d'estrany, no? A Breaking Bad, a Fargo, a The Irishman, com molt calladet, bé, un tipus... També una mica inquietant, la seva forma de comportar-se, no?
Confirmo que es pot veure Wild Rose a Prime Video.
Sí, efectivament, no? A Amazon. Ho sé perquè jo la vaig intentar comprar i vaig descobrir que no podia perquè estava a Amazon, no? És curiós que ja ni el format físic, no?
La vas intentar comprar perquè t'havia agradat molt.
M'havia agradat moltíssim perquè he de dir que, evidentment, amb el tema de les plataformes, compro cada vegada menys o quasi res. Ha de ser alguna cosa que m'hagi agradat molt. I al final la vaig fer portar de fora, perquè era l'única manera.
Doncs escolta, ens apuntem les dues, eh? Wild Rose i aquesta que s'estrena avui a Netflix, Estoy pensando en dejarlo. I ens n'anem a Filmin amb un registre completament diferent, un documental, el gran documental de l'últim any. Estem parlant de Honeyland. És un documental que em té el cor absolutament robat.
L'has vist, ja?
Vaig veure el Docs, de l'última edició del Docs. És la història, si no m'equivoco... A Macedònia és, què passa?
És a Macedònia?
Sí, em sembla que és a Macedònia, una dona que es dedica a cuidar abelles amb una borda al camp, amb un poble abandonat. Viuen ella i la seva mare, i no viu ningú més. Estem parlant d'una dona d'uns 40 anys que sembla que en tingui 70.
T'anava a dir, és que quan veus que té mare, al·lucines pepinos.
I la mare, que en té 70, i sembla que en tingui 125, evidentment. I dius, aquí no passarà res. Però passen coses.
Passen coses. El més curiós és que el punt de partida era un documental que havia de ser sobre el riu que passava per aquella zona, però es veu que els directors que intentaven rodar aquest documental els van dir, hi ha una senyora allà que us servirà de guia pel riu, i van quedar tan flipats per aquest personatge que van decidir fer el documental sobre ella. En realitat no entenien res del que els deia i tot el so va haver de ser traduït després a la postproducció, no? I el que passa és que sembla que sigui una pel·lícula, gairebé.
És impressionant.
Perquè ella està allà cuidant les seves abelles orelles de forma natural i es presenta una família al costat que es posa a fer, doncs, posa les seves pròpies abelles, per entendre'ns, però...
De manera contrària a la que el fa ella.
Sí, de manera que allò que acostuma a passar, no?, de quan portes una espècie a una altra banda i comencen a haver-hi problemes de convivència, i que en el fons jo crec que és una metàfora molt bona, doncs, del que és, per entendre'ns, la típica botiga de tota la vida, que li posen el gran magatzem al costat i allò acaba finalment amb la petita botiga, que se suposa fer les coses amb una mica més d'amor, no?, pel producte. Bé, jo crec que és, com diu el Roger, una pel·lícula fascinant que podeu trobar a Filmin a partir d'aquest divendres, però també és la iniciativa del documental del mes, que fan estrena a sales, doncs a Mataró, a Sant Cugat, a Calafell, bé, van voltant, gira mundial, per entendre'ns. Si voleu saber a quins d'aquests cinemes està, doncs entreu al documentaldelmes.com, en aquest cas.
Tu, si vols fer una pel·lícula de ficció, igual trigues un anyet en fer-la i acabar-la. Perquè un documental tingui un aspecte de pel·lícula de ficció, sembla que van trigar 3 anys en rodar-ho tot, però clar, és al final dius, com pot ser que s'hagin ficat allà en aquell moment en què passa això? No m'ho puc ni creure.
Sí, no, clar, és que sembla que estigui forçat, o que sigui escrit.
Aleshores, si no hagués passat això, el documental aniria d'una cosa totalment diferent, de la vida d'una senyora amb unes abelles, no?
Si no arriben a venir els veïns, no tens una trama...
Un documental diferent.
Clar, molt diferent, molt diferent.
Sí, no, és una història fascinant, realment val la pena, eh?
Sí.
I acabem amb Mulan.
Una mujer liderando un ejército de hombres.
Clar, evidentment, aquesta us la porto més com a plantejar un debat, no? Perquè aquesta arriba avui a la plataforma de Disney, però no en teniu prou amb la subscripció, sinó que s'ha de pagar 21,95 € a banda per poder veure la pel·lícula. D'aquí 3 mesos, al desembre, aquesta pel·lícula estarà gratuïta ja a la plataforma. Per tant, en el fons, no estàs pagant, estàs llogant per 3 mesos a un preu molt alt, però clar...
I quina pressa teniu? No podeu esperar 3 mesos?
Aquest és el tema. Molta gent ha dit...
Uns sí, uns no.
A mi em surt a compte perquè jo normalment aniria al cine, pagaria no sé quantes entrades, les crispetes, pago aquests 20 i pocs euros i ja tinc la pel·lícula a disposició quan vulgui tal. Aquest és un argument, l'altre és, però els nens els hi corre molta... Saben realment que arriba avui Mulan i no poden esperar més? Perquè, clar, Disney té moltes pel·lícules disponibles, no? O sigui, jo crec que és una mica una prova i a veure com els hi funciona. Perquè fa 4 dies aquesta pel·li havia d'anar als cinemes.
Què val això?
22 euros... Sí. Per tot aquest temps, clar, a molta gent li pot semblar caríssim, però si tens 6 criatures, 5 criatures, 4 criatures a casa, surt a compte pagar 22 euros de cop.
Perquè qui té tantes criatures? Sí.
Jo, tinc 3. Però si les has de portar al cinema, et gastes més quartos encara.
Ja, no, i segurament la pots veure durant quants mesos? 3 mesos?
No, a veure, la pots veure sempre. Si pagues, ja la tens indefinidament. Dic que d'aquí 3 mesos la pel·lícula estarà gratuïtament amb la subscripció.
A dins de la subscripció.
De Disney, efectivament, no? Que això de comprar les pel·lícules també és una mica relatiu, no?, el que deia abans del format físic, perquè que la pel·lícula estigui a la plataforma no vol dir que sigui teva. Ells poden eliminar-la en algun moment, o pot passar alguna cosa, no? Vull dir que...
Sí,
clar.
Sí, perquè tu no te la descarregues realment, la pel·lícula. La pel·lícula està vinculada a la plataforma, i si la plataforma se'n va a Norris, la teva pel·lícula que has pagat també se'n va a Norris amb aquesta...
Va haver un moment que va haver-hi, per exemple, una gran polèmica perquè Netflix va eliminar dels seus continguts, potser perquè se li acabaven els drets, no perquè ho fessin premeditadament, el Grinch als dies de Nadal. I clar, tothom que volia veure aquella pel·lícula en els dies que tocava, doncs de cop no la podien veure. Bé. Són casualitats que no passen massa sovint.
Tu creus que això serà una cosa puntual? És l'inici del declivi de les sales de cinema, que és aquest debat que estem tenint tots últimament aquests dies?
Jo crec que el Covid ha accelerat molts processos de tot tipus, no?, que ja estaven en marxa, però els ha accelerat molt, i el problema és que no hi ha hagut una transició prou raonable en aquest sentit. No? I per això doncs, la Disney prova ara una pel·lícula a aquest preu, després... Ja veurem què fan, sí, segur que ara aniran jugant. Vull dir, el tema de les plataformes ha sortit molt potenciat de tot això, òbviament.
Canviant de tema, et volia fer una consulta, perquè avui he llegit, just abans d'entrar al programa, que el Francis Ford Coppola farà una reversió del Padrino 3.
Sí, sí. És curiós, perquè a mi, en general, no m'agrada que retoquin clàssics.
Però, principi final, principi diferent, final diferent, remuntatge pel mig, serà una pel·lícula diferent.
No ho vols veure,
és la pitjor de les tres.
Això és una cosa que també passarà molt. Ja sé que no és el mateix, però l'Estalone està fent el mateix amb Rocky 4, diu que la canviarà absolutament, no? Vull dir... relacionat amb les plataformes, et donaran moltes opcions de cop de refer les pel·lícules. Hem sentit com el Zack Snyder també farà la seva pròpia versió de la Lliga de la Justícia per la HBO. No m'agrada molt que retoquin els clàssics. En el cas de Coppola he de dir que, per exemple, l'Apocalypse Now Redux m'agradava bastant més que l'original, no? Per tant, confiança en què sap el que fa.
Canvia el títol, també. Es dirà, el títol és Mario Puzo's The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone.
Home, això és una mica... Ja no m'agrada tant.
És com a escolta.
Sí, mira, si t'avorreixes... Fes el que vulguis. Ai, no sé, el que vulguis, no? Coppola, nosaltres t'estimem igual.
No pot treure la Sofia Coppola de la pel·lícula?
La Sofia Coppola estrena el mes que ve a Apple, només. Ja dic que les plataformes tenen
formes. No, sí, de directora m'agrada molt, no, però... Sí.
Oh, que malament ho feia.
Però pobreta.
Quin horror.
No, però això no va ser culpa seva, eh? Winona Ryder, home, sí, es va baixar del carro el darrer segon però... ja no va trobar ningú i li va...
No, és veritat, pots contractar una actriu amb 10 minuts.
Val.
Per favor, la va col·locar allà, hombre. Gorina, gràcies.
A vosaltres, fins ara.